Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts a les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, se'm sent.
A veure, què, sí, què et passa avui?
Ai, no ho sé, noi.
Què has perdut?
Això? No ho sé.
Et sobra un cable ara mateix, eh?
Què
ah, no,
això?
Marta, a veure.
Ai! No passa res. La Marta està molt cansada. Per un moment s'ha pensat que havia perdut el mòbil perquè per culpa meva, de fet.
No, i ara mateix tenia els auriculars desenxufats, no?
Ja està, ja està.
I et sobrava un cable, ara mateix.
Pensava per un moment... He tret la ràdio, pensava. M'he carregat Catalunya Ràdio, però
Catalunya
no.
Ràdio
afortunadament
blanc,
no és tan senzill.
Per culpa meva. Bé, com esteu? Bé, no?
Però bé.
No,
I
jo
tu?
Molt bé.
Ah, se t'ha vist? Bé. Hem rebut un WhatsApp al número del programa, que és el 677-27-1058. Vols que te'l llegeixi? Sobre tu, eh? Última hora sobre Roger Carandell. Hola, família.
Vigileu, eh?
Tenim un safareig. Avui a 9:15 hem vist en Roger Carandell a la cafeteria de... Si vols, dic el nom, si vols.
Sí, no. sí, clar.
A la cafeteria de l'Índia de l'Esclat de Malla. Sí. Quina pena, Roger. M'ha sabut un greu.
No, he anat a posar gasolina i, bueno, m'ha agafat un cafè, no sé si...
Atenció, sí? Perquè n'hi ha més, eh? Diu, pensem que estava prenent un cafè. No ho tenim clar, però confirmes que era un cafè.
Sí, un cafè per emportar, me l'he begut al cotxe.
I són del nostre equip perquè han anat a mirar l'Índia quina nota té al Google Maps i ens diuen que té un 4,1, que és bona nota.
Molt bé.
I ja està.
Molt bé.
No pots fer res, Roger.
No, però que...
Us hem enviat. És oficialment famós.
Però que saludin. Així comentem la jugada una mica.
Estàs lligant
en
directe.
És un guarro.
Olvidona! Metedor!
Va, tira.
Ostres, quantes coses avui, eh?
Sí. Hi ha tanta cosa, arribarem fins on puguem, eh?
Fins on Déu vulgui.
És el que diem últimament, però és la veritat. Víctor Navarro, bon dia.
Què tal? Molt bon dia als tres, com esteu?
Molt bé.
Hola, guapo.
I tu on pares?
A casa.
Bé.
Ara sortiré, però estic a casa tranquil·la avui, sí.
Pensava que mai sentiria aquestes paraules per boca teva. A casa.
Sí, sí. Ara mateix a casa, sí. Però surto en 20 minuts.
I ja no tornes. No
fos cas, no fos cas.
Fins demà.
No tornaré la nit, però bueno.
A veure, estic bé. Víctor, et truquem, perquè ahir va ser a la roda de premsa de Hansi Flick, que suposo que era la ciutat esportiva, no?
Sí, allà a la sala de premsa una vegada hem fet alguna trucada que de tant en tant surt malament, però allà. Sí.
Doncs bé, t'haig de dir que ahir ens va fascinar la pregunta que li vas fer amb en Flick.
Uau.
Jo, de veritat, que ho comentàvem aquí de... De veritat, en Víctor li està fent més que una pregunta, com una reflexió, com una... no sé...
Com d'algú de la família,
sí.
D'un amic...
Dius que són tiets i aquí no se'ns havia dit. Bé, primer sentim la pregunta i ara ens expliques com et ve al cap i llavors sentirem la reacció d'en Flick. Aquesta és la pregunta d'en Víctor Navarro, ahir a Hansi Flick, a la roda de premsa.
Bona tarda, Hansi Víctor Navarro de la cadena COPE. Estamos en el mes de febrero ya... Y el día 24 usted cumple 60 años. Lo primero, lo más importante es que tenga salud usted y su familia, pero le quería preguntar si usted se imaginaba... Está bien. Llega usted muy bien de salud. Y entonces lo más importante al margen de la salud...
But you can do it when I'm 60 years, when I'm my birthday, not now.
Bueno, pero cuando los cumpla, usted se imaginaba algún día cumplir 60 años al frente del banquillo del Barça, teniendo al club como el que mejor juega al fútbol en Europa, top 2 en la Champions, compitiendo por todos los trofeos y sobre todo con la afición tan contenta y la plantilla tan unida, ¿se imaginaba llegar a los 60 años al frente de este banquillo y también? Gracias.
Ahora sentirem la respuesta, pero el sorprens, en Flick flipa bastant.
Riures a la sala de... Sí. A la roda de premsa. Amb una pregunta que és tan pròpia de Víctor Navarro. O sigui, això està en la teva escola.
Les prioritats molt clares.
Molt clares.
Primer la
Víctor,
salut i la família.
És que jo tinc la sensació que gairebé li llegeixes l'horòscop, en Flick.
Clar, com et...
Piscis, és...
Anaves amb aquesta idea ja de fer-li aquesta pregunta?
Sí, jo aquesta idea ja l'havia pensat fa 10 dies. Llavors, de les últimes 3 rodes de premsa, 2 em donen torn, però com són tants, a l'última no. I l'última era la primera de febrer, crec que era l'1 de febrer. Llavors dic, ix, era bon dia, però no em donen. Dic, vale, tinc una altra oportunitat ahir o el dissabte a roda de premsa. Si no m'haguessin de fer preguntar això ahir... O sigui, si no m'haguessin donat torn, hagués preguntat dissabte. Un torn sé que tenia de roda de premsa i havia d'aprofitar. era el mes de febrer, el seu aniversari, perquè Hansi Flick, si li preguntes per altres coses, no respon. Es coneix molt bé, li han explicat molt bé com funciona la premsa aquí. Llavors dic, pues, prefereixo conèixer el seu costat personal, i ja està, i així, això hem fet. I li hem preguntat pel seu aniversari, que ell està molt bé físicament, de salut també, però molt bé, i ell no vol parlar dels 60, em deia, i deia, m'has felicitat, jo li volia dir, però clar, que si no s'allargava, jo li volia dir, no, si el dia 24 et felicitaré igual.
Et tornaré a felicitar i portaré unes flors, si et descuides.
Uns bombons, veritat.
Exacte, un pastís volia portar amb les dues espelmes, però ja no sé si coincidirem o si el veurem, però si, és per, si puc, aniré a la ciutat esportiva amb un pastís, o sigui, imagina't.
Li caus genial, oi? Hi ha el Gavi, després en Víctor Navarro, per en Flick.
Sí. No crec, però deu bueno, sí, al·lucinar, sí que al·lucina una mica amb la pregunta, però està bé, està content, li he tret un somriure, perquè si no, també...
No, totalment, un somriure, i a més aconsegueixes que expliqui si és feliç a Barcelona, com se sent a Catalunya, i de fet ho va comentar, mira, posa-ho.
So, you know, in my life, I really,
a la meva vida,
think about
sovint penso en situacions, a coses que m'agradaria fer, i sent sincer, molts dels meus somnis han esdevingut realitat, i és un somni entrenar al Barça.
Like I always do,
com sempre dic, i com dic, faig sovint,
for me it's really unbelievable.
És increïble.
I can say it again. For my 60th
birthday, pel meu 60è aniversari.
I like the city, Barcelona.
He de dir que la ciutat, Barcelona és una ciutat molt maca, m'agrada el menjar, el sol. És increïble, ara, a començaments del febrer, aquest temps.
But I love this club. I love this club.
M'estimo molt aquest club. M'estimo.
Bueno, ell és feliç al club, i és feliç a Barcelona, i és feliç amb el sol de febrer.
I està més guapo que mai, eh? A banda que realment està tenint sort, perquè aquests dies, almenys a Barcelona, hi ha dies primaverals.
Mini primavera,
sí.
Que estem vivint. Sí.
Que no s'acostumi, eh? Que després al març ja sabeu què passa. Uh-huh. No constipat. Plou, fa mal temps, i són tots disgustos.
Sí. Però per ell, que deu estar acostumat també al mal temps,
clar, per
això
no serà
és un
res.
Somni, per ell això és el Carib.
Quina vida porta ell a Barcelona, Víctor? Perquè l'altre dia li feien una pregunta si havia vist l'Espanyol Madrid, i ell va dir que no, perquè dissabte a les 9 estava dormint.
I jo me'l crec, que és el millor que pot fer, que sigui una persona desconnectada del món. Per cert, després d'aquesta pregunta jo vaig pensar, si mentre amb aquesta pregunta respon bé, ja plantegem la de Sant Jordi, que ja li feia a Xavi, que és, ja, Hansi Flick li diré com passarà el seu primer Sant Jordi a Barcelona i com a entrenador del Barça, i allà li vull recomanar que passegi amb la dona per Rambles, per les Rambles, que compri unes roses, que és molt maco aquell dia.
Queda llavors, molt, Víctor.
Que es vagi preparant. Però,
ja, però ens podem esperar una mica, no pregunta això.
Això serà l'abril, serà l'abril. Llavors, si tinc l'oportunitat, el dia que sigui d'abril, des dels primers dies d'abril ja l'avisaré que el dia 23 és molt important el Sant Jordi. Bueno, no, una
quina agenda, nano. Així m'agrada, però està molt bé, perquè si no, els altres periodistes què fan? Doncs preguntes de per què poses el Chesney i no l'Iñaki Peña,
totalment,
cosa que és
clar.
Molt interessant, també et diré, però li fan preguntes esportives i d'aquí, mira, apareix en Víctor Navarro i fa això.
Amb coses personals,
ideal, una
molt
lliçó,
blanques,
Víctor,
que són molt interessants. I exacte. Per acabar amb el tema Hansi, Víctor, és veritat que ell està obsessionat amb el tema de la puntualitat?
Però molt, molt, molt. De fet, clar, això que deia, mira, ara ho deia la Marta, allò de la porteria. Iñaki Peña se'l carrega, vull dir, que no el posa. Era titular a un partit de la Supercopa a Aràbia i no va ser titular perquè va arribar 3 minuts tard a la xerrada. Bueno, es va confondre de l'hora, va arribar 3 minuts tard. Doncs per arribar 3 minuts tard va deixar de ser titular el porter i des de llavors ha sigut titular l'altre, o sigui, no ha canviat. Clar, hi ha alguna cosa més que se'ns escapa a la porteria. Tots som conscients, algú més passarà, però sí. Encara no ho sabem.
Però no són només els 3 minuts.
Mira, però jo estic tan a favor de la gent ressentida, perquè jo també soc molt ressentida. Saps allò de dir, et poden demanar perdó i tu encara no ho has perdonat?
El rancor protegeix.
Mira, no. Doncs potser sí, i Flick s'ha protegit molt bé.
Porta
i així d'estupendo arriba als 60 anys.
Vestit de cavaller medieval.
Sí, exacte. I sempre diu, és veritat, doncs, és disfressa per carnaval, a veure si... és veritat, lo de la puntualitat, ell està obsessionat, que, i ens ho ha dit en alguna roda de premsa, perquè diu, i té raó, que és una manca de respecte enorme que estigui esperant un grup de gent i, que i no puguin començar perquè una persona arriba tard. I sempre diu això. Si comença una xerrada i arriba una persona tard, doncs càstig per aquesta persona. No vol multes econòmiques, però es queden sense jugar, que és el que al final més mal li pot fer un jugador, perquè si li poses una multa de 5.000 euros a un jugador que cobra 13 milions, doncs li fa més mal no jugar un partit.
Que és el que feia en Xavi, no?
Sí, llavors anaven a sopar, no?
Deia, pobre tot Xavi, pot. Que mono.
Bueno, espero que li vagi bé a Tenerife i a...
I a Madrid.
I a Madrid.
I a tot arreu. Ha anat a molt restaurant, aquests dies.
Sí, a tot arreu menja a casa.
El Diverxo. Ell sí que no està a casa. El Diverxo aquest del Muñoz.
Ah, Madrid, sí. El Pedrocho. Ah, molt de futbolistes, també, en el mal sentit.
Sí, 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 sí. Per altra banda, Víctor, un tema que ens arribava res fa un parell de dies i que vull comentar amb tu també, és que tenim alguns oients que no acaben de superar el tema de la ruptura d'en Guardiola i la Cristina Serra, i ens han enviat unes imatges que són una captura d'un frame de la retransmissió de l'últim partit d'en Pep. I en aquesta imatge, aturada d'un vídeo, es veu que en Pep porta un anell. La pregunta és... Pot ser que Guardiola segueixi portant l'anell de casat, Víctor?
Sí, jo penso que sí. És que, a més, jo aquesta relació tinc claríssim que tornaran. Sí, claríssim, perquè es porten bé, hi ha bona relació i sempre la família sempre ha estat molt, molt unida. I bueno, està el futbol pel mig, els viatges pel mig del Pep, que evidentment hi ha viatges que fa sol, no l'acompanyaran cada dia tots els viatges, però jo crec que tornaran. I sí, jo crec, vamos, que porti l'anell no és cap... La que porta aquest anell de casat no és cap... O sigui, vull dir, no ens ha de cridar l'atenció, perquè jo crec que es guarda encara avui dia i es mantindran aquest carinyo i amor, de veritat.
Saps què li deu haver passat, Marta? Que se li ha inflat el dit.
Doncs
al meu pare li passa que no es pot treure l'anell de casat perquè li ha crescut... Exacte, encara que volgués. Perquè això... li ha crescut el dit i llavors, bueno, s'ha de mullar les mans, les ha de tenir a final del dia, que ja les tens menys inflades, però es lleva amb unes manotes que allò, aquell anell no hi ha qui el tregui, li deu passar això, no, en Pep?
Però llavors què has de fer? Quan això de ni la vaselina ni el sabó ni res funciona, què has de fer? Has d'anar al metge?
No, vas a un ferrer i t'ho talla.
Hòstia, pots dir que no hem d'anar al metge abans d'anar a una ferreteria?
Depèn de si tens el dit molt inflat, que t'agafi un trombo o algo.
Clar.
No?
Però,
no
clar.
Ho sé.
Bueno, vull dir, si fa 25 anys que estàs
bombers,
casat, el cos canvia.
Trucar als bombers pel tema aquest tampoc em
semblaria una bestiesa, no? Et cases amb uns ditets finets de pianista, com la maneta que en tens tu ara, Roger, i als 60 s'arriba diferent.
Home,
als 60 ja tens aquells dits que semblen troncs.
Depèn, sí.
Jo crec que depèn, també.
Tens uns dits als 60 de viscut? Que, de veritat,
tens
no té res...
La vida als dits.
Tens la vida als dits.
Molt bé, doncs, bueno, res, Víctor. Doncs, mira,
també pot ser que sigui negacionista, eh?
Clar, aquest és el tema.
Que no assumeixi el divorci.
Però l'anell aquest que veieu a la imatge que us he posat aquí és un anell de casat, no? A més, el porta en el dit de casat.
En el dit on sol anar, sí.
Sí, sí, no porta més anells, ell.
No, és que no n'hi veig cap més, aquí. Perfecte.
No és tu, Geis, no, ell.
Ai, que ahir era l'aniversari d'en Biel Juste.
Sí, no, o avui.
O és avui.
Era ahir, crec. Era ahir, el vaig felicitar. Sí.
Per privat, amb un missatge?
Som dos aquaris, al final, i jo vaig pensar que, per sobre de tot, jo havia de ser educada, i, a més, com que tenim aquesta relació especial...
Què li vas dir?
De bessons. De fet, no el vaig felicitar, perquè tenim tanta relació que no va caldre.
Què li vas dir?
Li vaig dir, aquari, molt bé.
I ell et respon.
I ell va dir, sense por mai. I estic d'acord amb tot el que es va dir en aquest xat. Poques paraules, però ben dit.
Teniu moltes coses en comú, sí. Penso, per de ser aquari.
Seríeu moltes bons amics, eh?
Sí. Molt bons amics.
Heu anat a sopar o dinar, heu
no
coincidit...
Vol. Ell no vol, li faig por.
Ell no vol.
Li faig por.
Però se li ha proposat.
Ara que ja no està relacionat amb l'Aitana...
Jo crec
no
que hauria d'anar
a fotre.
Sempre està relacionat amb l'Aitana.
L'altre.
Serà sempre espineta. Això era un joc que fèiem amb una amiga meva. Apuntar les espinetes que ens havien quedat al llarg de la vida. Hi ha gent que sempre la tindràs allà clavada. Perquè no has tingut ben bé la relació que volies, perquè l'has tingut i t'ha marcat molt, perquè t'ha decebut... Gent amb qui t'has quedat amb les ganes.
Ai.
Hi ha molta espineta a vegades,
Jo tinc una llista d'espinetes.
Pot semblar un cactus.
Estic tota foradada.
Sí, sí. Víctor, ja et deixem, que avui tens feina, que jugar al Barça i després de fer preguntes.
Contra qui?
També. Contra el València, no, Víctor?
A Mestalla, sí, contra el València a Mestalla. Uh-huh. Quarts de copa, qui perdi, eliminat.
Uh-huh. Doncs a guanyar.
Bueno, us deixo amb l'espineta del Biel Juste.
Molt bé, Víctor, cuida't. Fins aviat. Passen 6 minuts d'un quart d'una del migdia. Atenció, perquè tenim nova entrega del Colabrot protagonitzat per Iker Casillas. Després del comunicat que va emetre dimarts al vespre, tenim novetats del cas.
Una cosa, estem parlant cada dia de futbolistes, més que mai,
Sí, porten
uns dies... Sembla tot costa, això.
S'estan deixant anar.
Sí, ve de saber. Doncs en aquest comunicat de 8 punts que publicava Iker Casillas, ell deixava molt clar que mai havia negociat amb la seva vida privada i també deixava per escrit coses com...
que ens l'hem d'imaginar ell al vespre picant, eh?
Picant,
que
no,
que aquesta declaració, segons tu, va fer amb un advocat.
Que ell no sap escriure.
Ah, segons tu no sap escriure. Doncs bé, deia l'Iker al comunicat. Cada cert temps el meu nom i la meva imatge són qüestionats, la meva reputació danyada i la meva intimitat mercantilitzada i utilitzada com a mer entreteniment o recurs televisiu. És difícil acceptar que determinades persones vagin a programes a parlar de mi o del meu entorn. Es difonen vídeos de mal gust i tothom es creu amb el dret de comentar, especular o opinar sobre la meva vida personal, atemptant contra la meva intimitat i honor. No tot s'hi val per guanyar audiència, diu l'Iker Casillas.
Val.
No permetré més intromissions a la meva vida privada, no consentiré que pel fet de ser un personatge públic no se'm respecti o que això suposi no tenir intimitat i vida privada. I acabava dient que havia donat instruccions per perseguir legalment tots aquells que volguessin atemptar contra aquests drets.
Amb firma inclosa, que a mi em va sorprendre bastant, eh? Perquè no acostuma a ser... O sigui, firma, diguéssim, detrás.
Que no és firma digital, eh? Vull dir que és una firma amb...
Sí, sí. Ho devia imprimir i després, doncs, ho devia signar.
Com volem dir això? No és fals, eh?
No és fals, sóc jo. Com si sabéssim quina és la seva firma.
Exacte.
Sí, que tampoc no te la sé dir. És un comunicat que va penjar a les seves xarxes socials, entre elles X, abans conegut com a Twitter, i el qual Gerard Piqué, que tenen sempre aquesta relació com de germà gran, germà petit, va respondre amb la paraula metedor. Bé, com ja ens va explicar ahir en Jaume Miranda, Iker Casillas emetia aquest comunicat tan seriós i on se'l veia realment empipat després d'uns dies en què el seu nom era notícia a la majoria de titulars de premsa del cor. I tot perquè la Clàudia Babel, que és una noia catalana de 28 anys que és model d'OnlyFans, va revelar al programa de Viernes que ella i l'Iker Casillas havien mantingut una relació, diguéssim, sexoafectiva.
Si me preguntas cómo es Iker como amante, te diría que mejor es como futbolista. Nosotros siempre hemos tenido una relación que ha habido momentos que sí que ha sido abierta por la distancia, básicamente, y sí que ha habido momentos en los que hemos estado más unidos. Sí que es verdad que cuando vino a Barcelona fue la primera vez que hablamos de futuro y hablamos de ciertas cosas que quizás no habíamos hablado antes.
Por ejemplo,
o sea, fue la primera vez que me comentó de tener hijos.
Va ser gros, això. Doncs bé, va sortir aquesta entrevista, l'Iker publica el seu comunicat i ara us haig de dir que la Clàudia també ha parlat.
Bueno, ja hi som tots, eh, ara?
Ja hi som tots.
Bé, que
un altre posseïment de teclat.
Sí, hi som tots o encara n'han de sortir unes quantes més?
Aquest és l'altre tema.
És una bona pregunta, aquesta. La Clàudia també s'ha pronunciat en forma de comunicat oficial.
Aviam.
Escrit en Word, amb interlineat espaiat, molt paràgraf, visualment molt clar. I sí, t'haig de dir, agraït de llegir. Sí. Jo m'ho vaig passar bé, fins i tot, perquè vaig dir que còmode és llegir això. Molt semblant al de l'Iker, de fet, algú... Mira, algú d'aquí al programa va insinuar que havia copiat la plantilla. Eh?
Totalment.
La Clàudia Lí, que va ser tu, Roger.
S'hauria de mirar que no fos una plantilla
de Word. No, no, fet servir la mateixa lletra. Una ha fet servir l'Àriel i l'altra ha fet servir el Times New Roman.
Però diguéssim...
El calibri, no? Està de moda, també, eh?
Però el format és exactament el mateix.
Bé, sí, per punts.
Bueno, vull dir que formalment un comunicat s'ha de fer així.
S'ha de fer així.
Vull dir, llavors ho han fet bé, és un bon comunicat.
Ara, la Clàudia no firma atràs, eh? La Clàudia només posa Clàudia Babel.
I la data. És veritat que no hi ha la signatura.
Està molt bé que comentem la forma, però diguéssim que el contingut potser
també...
Va,
quina
és? Vinga, cegues.
La Clàudia va penjar al seu compte d'Instagram aquest comunicat, que per ser, en comptes de tenir 8 punts com el d'en Casillas, en té 6. Per tant, és la primera diferència del nostre joc particular de La Vanguardia.
Escueta i clara.
La Clàudia deixa clar que té dret a parlar de les seves experiències sense que això suposi una vulneració del dret a la intimitat de terceres persones. Li està dient a l'Iker Casillas, jo també tinc dret a explicar la meva història i no t'estic vulnerant a tu. És més, diu el comunicat, és important recordar que una relació del tipus que sigui és una vivència compartida.
Aquí té raó.
Té raó. Expressar la meva part de la història no és una invasió de la privacitat, sinó l'exercici del meu dret a la lliure expressió. Mai no he volgut mercantilitzar ni perjudicar ningú amb les meves declaracions.
Home.
S'hauria de veure si ha cobrat en aquesta entrevista, per exemple.
Que clarament ha cobrat.
No ho sabem. Però és una cadena potser, que sol
però
pagar.
Clar, per molt que cobri, ella també té dret a fer-ho, no?
Sí.
Té dret a explicar la seva història.
Sí,
i si a sobre li volen pagar,
no
pot
potser
fer.
Però llavors no diguis que... Potser també
que
té
també
el dret,
sí,
dret però llavors no diguis que no
exacte
vols mercantilitzar.
Ja.
No?
Bé, és veritat. La Clàudia segueix dient, em resulta sorprenent que es pretengui... Treu-te la jaqueta, Juliana, amb la cremallera.
Ja m'ha notat que
bona cremallera.
Sí,
bona cremallera.
No, no, es nota de qualitat, eh? Em resulta sorprenent que es pretengui el meu testimoni com un atac quan en tot moment he difós informació veraç. Per tant, la Clàudia es manté en les seves, eh? Diu que jo no dic cap mentida, eh? I que serveix de resposta a la negativa d'una relació amorosa, perquè és l'Iker qui li havia dit que prou en aquesta cosa que tenien. El punt 4 de la seva declaració, la Clàudia Babel decideix parlar un idioma que aquí ens agrada molt, un idioma que aquí coneixem, un idioma que aquí parlem fins i tot, que és el de les reines.
Molt bé, digue-m'ho!
Diu, en un món on es demana cada cop més transparència i on les dones seguim lluitant pel dret a parlar lliurement, sense ser desacreditades, és preocupant que s'intenti silenciar la meva veu o que se'm presenti com una persona que busca notorietat a costa dels altres. Bé, Clàudia, i acaba dient que no tot s'hi val per desacreditar algú ni per imposar una única versió de la història i que així com cal respectar el dret a la privacitat, també cal respectar la veritat i el dret de cada persona d'explicar la seva part de la història. Lamenta profundament, diu ella, que la situació hagi escalat d'aquesta manera, però adverteix, es reserva les accions necessàries per protegir la seva integritat i reputació davant de qualsevol intent de desinformació o atac contra ella.
O sigui, que de nou ella recorre a l'amenaça igual que ha fet Iker Casillas.
Correcte. Estem ella també guerra,
paga amb la mateixa moneda.
Una guerra freda, eh?
Jo crec aquí? Que cada cop més calenta, eh? I és un comunicat que signa Barcelona el 5 de febrer.
Ai, Déu.
Mira, aquí tothom diu que prendrà mesures legals, però no sabem com acabarà l'assumpte, perquè de vegades això sempre queda... Bé, sempre no, però moltes vegades queda en una intenció que no pas en una execució. Però el que sí que podem dir és, en primer lloc, que dilluns passat, quan ja s'havia emès aquesta entrevista de la Clàudia Babela de Viernes, l'Iker publicava un selfie des del cotxe, amb un gorro, que titulava «Primer lunes de febrero fresquito».
Després de 3 punts, eh? Et diré que Iker Casillas és la viva imatge d'aquesta expressió castellana tan fantàstica que és padrear.
Què vol dir?
Una paraula amb connotació clarament negativa, negativa. Que és quan té aquesta cosa com de pare que fa la barbacoa, que es creu com guai i modern i que es pensa encara que és molt jove, però en realitat només sembla un senyor divorciat i efectivament és un cunyat. Ja. Primer dilluns de febrer, 3 punts.
Fresquita.
Fresquet.
I un gorro.
I al cap d'una estona publiques el comunicat i fas veure que la cosa no va amb tu i que ets feliç i que no t'importa.
I també és molt de pedrejar tenir el dit tan suelto, eh? Posar tants m'agrades també és pedrejar al màxim.
Això és ser el pare superior.
Ho fas mentre amb l'altra mà et rasques els ous, m'entens?
Sí, sí. Fa like només a noies, no? Pel que s'ha vist.
Ell no pot, ell no veu les publicacions d'homes. Saps allò que et posa? A mi a vegades
hi ha posts
que em posa clica només si ho vols veure perquè pot ser un contingut delicat, no? Perquè després hi ha alguna cosa de guerra, tal. Ell li passa això. Diu, contingut
homes.
Delicat. I és una foto del Carles Puyol, saps?
Bé, segon punt important que cal comentar d'aquesta història. Això és seriós, eh? Ai. Segons en Javi de Hoyos, no és la Clàudia qui ha de témer per les repercussions legals d'aquest afer. És en Casillas. Ho explicava al programa Ni que fuéramos.
Però és que él ha compartido esta información privada...
Íntima.
Información privada de Clàudia Babel...
Dos personas, solo dos.
Con otras personas.
Muchas personas.
De hecho, hay gente tan alarmada que este fin de semana se ponen en contacto con ella. Y le dicen, Clàudia, me ha llegado esta información privada.
Muchas.
¿Això? És molt bèstia. Us ho tradueixo per si no esteu entenent aquest argot que fa servir Ni que fuéramos. Estan insinuant que Iker Casillas, tot això amb el presumptament, etcètera, hauria difós imatges de contingut sexual i íntim que li havia enviat la Clàudia Babel a tercers.
Home, això sí que...
I això és un delicte, greu. Senyores i senyors. Un delicte recollit pel Codi Penal. Perquè aquí sí que està clar que es vulnera el dret a la intimitat. I no el seu, que parlin d'ella en programes de televisió. M'entens?
I que això també explicaria perquè la Clàudia Babel ha decidit parlar públicament d'aquesta relació amb Iker Casillas. Vull dir que no és només des de la frivolitat de dir vaig a treure un rèdit econòmic d'aquesta història personal que m'ha passat, sinó que és també amb una set de venjança d'algú que s'ha portat malament amb tu i que ha comès una il·legalitat.
I no només una il·legalitat, sinó un acte menyspreable i fastigós.
Molt fastigós. Molt.
Tot això presumptament, perquè és el que explica en Javi de Hoyos al programa Ni que fuéramos.
Amb aquesta cara de bon nen que sembla que mai ha trencat un plat...
Això sí que arribaria ràpids als jutjats, la Clàudia, si això ho denuncies, es demostrés que realment és veritat.
Sí, sí.
La resta és més interpretable, tot plegat, però això...
A veure com acabarà tot plegat, eh?
Sí, sí, totalment. Un minut per sobre 1:15 del migdia.
Una persona que tiene muy bien el pelo, y esto es cierto, el Lola Lolita.
Tiene muy buen pelo.
Sí.
Ara parlarem de la Lola Lolita, que és la influencer valenciana amb més de 10 milions de seguidors a TikTok, i en parlem perquè aquesta setmana ha visitat un dels podcasts més escoltats d'Espanya, que és La Pija i la Kinky.
I que en parlem molt en aquest programa, perquè sempre tenen convidats que ens interessen. En aquest cas, és un episodi d'una hora en què, com sempre, parlen de tot i de res, perquè us fa una idea estar en els primers 20 minuts, però 20 minuts... És a dir, 20 minuts literals, sí, de cronòmetre. 20 minuts que són perfectes per Marta Montaner.
Per què?
Perquè parlen sobre netejar la casa, sobre ser pulcres, consells d'higiene, trucs per tenir sempre...
Però
la Lola diu que és una obsessa. La Lola explica que és una obsessa de la neteja.
Mira.
Que és una malalta, que no pot estar... Que a vegades se'm va dormir a les 5 del matí perquè s'obsessiona amb cada ordenar la cuina i es torna absolutament boja netejant-la.
Però jo no sóc així.
Marta, de fet, em sentiria estafada si veig 20 minuts d'aquesta entrevista i que només estan parlant d'això i no li treuen res més, diria canvio de canal. Bé, jo només vull recordar que la Marta és una persona que, si arriba en un pis, canvia la de llonsis del vàter. A mi això és una informació que em va impactar moltíssim.
Bueno, no canvio de pis tan sovint. M'ha passat una vegada
que
he fet
això. Tens una obsessió amb la higiene, però amb l'ordre no tant, no, diguéssim?
Jo sóc desordenada.
Són dues coses que no tenen per què anar juntes.
Jo sóc desordenada.
Ser molt neta, però ser desordenada. En canvi, tu ets les... Bueno...
Jo saps que
no ets ni neta ni ordenada.
No, però hi ha algunes coses amb les que sí que sóc una mica neta, eh? Tinc algunes...
Sí, alguns...
que la gent no es pensi que...
Per altres sóc molt guarra,
no
eh?
La gent
eh?
No es pensi que fas pudor. No, això t'anava a dir.
No. Fas molt bona olor.
Mai ha fet pudor.
Mai li hem cridat l'atenció per això.
Mai t'hem hagut de dir... Vinga, què més diu la...
Com dius, Marta, hi ha poc titular. Sí que explica que li van proposar d'anar, per exemple, a Masterchef Celebrity, que això és una mica exclusiva, però que va dir que no perquè ja havia dit que sí al Desafío, que és aquest programa d'Antena 3 on tot de famosos fan proves suposadament arriscades o una mica emocionants. A mi cap programa m'ha pogut interessar menys. Mai. És una cosa impressionant. Et diré que és un programa que la Lola explica que va patir moltíssim gravant, que no és la primera vegada això que ho explica, i que al principi no ho volia fer, que ella es negava. I, de fet, quan jo veia que ho explicava això a la Pija i la Kinky, em va recordar de seguida unes declaracions que em van impactar molt, i per mi van ser molt polèmiques, el que la polèmica va quedar dins meu, perquè no, ningú més ho va comentar, de fa poc més d'un mes als 40 principals. Deixo.
Mi paso por el desafío ha sido un paso de aprendizaje, la verdad. Al principio lo pasé un poquito mal porque yo no estoy muy familiarizada con el mundo tele. Y es verdad que yo al principio tenía miedo de hacer el programa y mi madre me decía, va, Lola, hazlo, te vas a arrepentir, hazlo, hazlo, hazme caso. Y yo, bueno, venga, vale. Y al final ha sido una de las experiencias más bonitas y que he hecho nunca, y si me lo volviesen a proponer lo volvería a hacer.
Per què et va impactar tant?
Per mi són unes declaracions molt delicades, perquè la qüestió és que la mare de Lola Lolita és també la mànager.
Oh.
I per tant és una mica aquell mem de la Kim Kardashian, de la seva mare, quan a la Kim Kardashian se li va filtrar un vídeo sexual, que la Kris Jenner deia, com a mare vaig estar decebuda, però com a mànager...
Aquella mirada amb el dòlar.
Doncs és una mica això, no? Perquè tu com a mare... Jo penso que el que tu vols és poder aconsellar la teva filla des de la neutralitat, però clar, aquesta mare, la mare de la Lolita, en el moment en què els seus ingressos depenen directament dels projectes que fa la seva filla, perd totalment aquesta neutralitat. A mi em sembla molt perillós, però bé. I parlant de la seva mare, atenció perquè és ella qui la va acompanyar a la festa d'aniversari de la Rosalia.
Wow.
Perquè recordem que la Lola va ser una de les escollides per anar en aquesta festa d'aniversari que va fer la Rosalia al setembre a París, aprofitant els dies de la Fashion Week.
Era como una mezcla de gente. O sea, estaba su madre, sus amigos de toda la vida. Estaban Kendall, Kylie. Sí, sí, no, pero fue muy guay. Fue como ahí, en verdad, era un sitio chiquitito, como que todo el mundo era súper diferente, pero cada uno vibraba ahí, ¿sabes? Era como... Yo decía, yo realmente, ¿qué coño hago aquí?
Claro.
Pero, qué oye, raro, me lo pasé muy
¿fuiste
bien.
¿Fuiste sola?
No, fui con mi madre.
Por supuesto.
Lola, Lola.
Sí, entonces estaba Emilia, que yo dije, uff.
Ah, que la conocéis, es verdad.
Y yo me lié con Emilia y mi madre salió con la madre Rosalía. Y ahí,
como en un chachipá.
Per tant, tenim en aquella festa la mare de la Lola Lolita, com diu la Mariang Lola Lola, que és una miqueta acudit, no ha funcionat.
Ai, a mi m'ha fet gràcia, aquí.
La Lola Lola i la mare de la Rosalia, que, per cert, també es diu Rosalia, oi que sí? La mare de la Rosalia es diu... Pilar, Perdona, Pilar, es diu Pilar, com la Pilar. Com l'altra filla.
Pilar Tubella.
Doncs amb la Pilar Tubella, allà les dues fent el seu plan, i mentrestant la Lola va ajuntar-se amb l'Emília, que és aquesta cantant argentina de qui hem estat parlant també últimament per tota la seva qüestió sentimental amb el raper Duki. En fi, més enllà d'això, el que sí que hi ha en aquest episodi són moltes rialles, riuen molt, i a més amb aquest riure que té la Lola, que sembla que s'hagi de morir.
Que ella es fa molta gràcia ella mateixa, també.
No.
Vull dir, no pot seguir de la gràcia que es fa.
Mira, ara et posaré un tall on ella explica una història de com es tira un pet.
Ai, mare.
Que així, per... Jo connecto poc, però la tia s'ofega tant de riure quan ho explica que és impossible que no t'acabi traient una rialla.
No sé per què t'he de contar esto, la verdad.
Es que no s'entén ni què diu,
Yo, mis pedos nunca suenan, ¿vale? ¿Vale? Nunca, no sé por qué, pero me parece un privilegio.
Totalmente, sí, sí.
Vale.
Hay mucha gente que desearía ser como tú.
Y para Isaac, el tema de esto es como un tema tabú.
Lo
o sea,
sí.
La caca y los... Yo nunca sé cuándo él ha hecho... Nunca.
¿No?
Entonces, estábamos en el coche y ahí tampoco teníamos mucha confianza, pero como mis pedos eran siempre silenciosos, digo, bueno, no se mantiene.
¿Es despacio zorrado?
No sé qué pasó, se ve que contra el asiento hizo ruido y sonó.
Pero un pedo armónica.
Pero agudo, ¿sabes? Yo no sabía dónde meterme, no tenía escapatoria. Buah, fue horrible.
En Roger no està connectant.
No em fa gaire gràcia, però vaja.
He hagut d'editar l'àudio perquè durés...
Ah, era molt més llarga l'anècdota?
No, era així tota l'estona, però entremig la Lola estava... Però llargs segons, ofegada.
Quina sort fer-te tanta gràcia a un mateix.
I la història és només que li va sonar un pet. Sí, penso, jo començo a explicar les històries de quan m'han sonat pets.
No em devo parir de fumar, perquè clarament amb aquest riure no l'ajuda. No
ella sempre ha explicat que no ha fumat mai, Marta. No fuma Lola Lolita.
I llavors aquell meme de Lola Lolita...
Marta, no puc creure que estiguis baixant ara de l'hort. No passa res perquè ha sigut mare entremig i jo entenc que has viscut moltes coses.
Jo m'ho vaig perdre, no fuma, la Lola Lolita.
La Lola Lolita es va fer molt famosa també, ja era molt famosa, però va haver-hi un meme que es va fer molt famós, que era un noi que feia vídeos de safreig, una mica estil Javi de Hoyos.
Però és el noi que va després sortir a Masterchef.
Exacte, que un dia va fer un vídeo a les xarxes dient pillan a Lola Lolita fumando en un bar.
Clar.
I després era com mentida, no? I aquest es va fer molt, 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 molt viral això i s'han fet molts acudits sobre que la Lola Lolita fuma. Però és mentida. De fet, a la Lola li fa molt fàstic el tabac, ho ha explicat sempre i ha estat molt sincera amb això.
Mira, ha passat una mica com el que passa molta gent amb tu, Marta, que fas una cara terrible de fumadora.
Molt.
Que
és el piercing, és el piercing.
Que dona per fet.
M'ho diuen molt, eh?
Et deuen demanar foc contínuament.
Que em van demanar
penso.
Foc una vegada.
També perquè potser volien lligar amb tu, Marta?
Juliana, estava de 7 mesos.
I, justament, ja saps que era molt guarro. Quan
tu...
la Marta va estar embarassada
no
vam
cridis,
descobrir...
No cridis.
Que hi ha un tipus de tio que li funciona d'una manera descomunal la panxa d'embarassada.
Són uns guarros pervertits, però t'ho juro que amb 7 mesos que estava jo, va aparèixer un noi i em va dir, perdona, tens un piti? I li vaig dir, tu trobes que jo ets a fumar, noi? Li vaig dir tal qual, eh? Home, me semblava fora de lloc.
Tu imagina't la cara de fumadora que tens, que això. Fins i tot amb una panxa de 7 mesos et paren. Hi ha gent que fuma tot l'embaràs perquè l'estrès que pot passar fumant, o sigui, deixant de fumar, és tan gros que faria més mal al fetus que deixar de fumar.
Això sí que...
És una mica estrany,
sí,
però si però ho has sentit a dir.
Sí.
Jo també.
Un accent.
Hosti.
Ah, no, jo volia anar a publicitat, però si...
Bueno, t'esperes.
Ah, val.
Ara t'esperes, perquè
val.
Em queden ben bé 3 pàgines, eh?
Hòstia, doncs...
Te les faig ràpid.
Mare de Déu.
L'anècdota del pet de la Lola ens va perfecta perquè esmenta l'Isaac, el que és ara ja el seu exnòvio.
Ah, clar.
Ho recordo que ho van deixar fa un mes i poc, però que els hem anat veient junts, perquè clarament mantenen encara un vincle, no acaben de practicar el contacte zero com el coneixem nosaltres, i això ha despertat algun rumor sobre una possible trobada de la parella un altre cop, no? A l'estil Aitana, una mica. Perquè, clar, és que realment segueixen comentant tots els TikToks. La Lola Lolita està constantment fent contingut sobre com de trist està, explicant que passa una etapa dolenta... Doncs bé, tenim novetats sobre aquesta possible o teòrica reconciliació que alguns han volgut veure en aquest no contacte zero. I és que l'Isaac aquest dilluns va anar als Premis Gen Z, que són uns premis per a influencers una mica estil ídolo de la Dulceida.
Tal qual.
I li van preguntar sobre la ruptura i, sobretot, pels rumors de reconciliació, que són molts i cada vegada més.
Y bueno, te pregunta.
Hola.
Muchísimos titulares, reconciliación, no reconciliación con Lola Loli.
Bueno, al final, yo qué sé, son etapas. Nada que no haya vivido más gente, imagino, tampoco
es para hacer un drama ni nada, pero bueno, es algo de nuestra intimidad, como, como te he dicho antes, que solo...
¿En el cumpleaños tuvisteis?
El de su madre, sí, sí, el de su madre, sí. Con calma, son etapas y poco
calma,
a poco.
Poco
sí,
a poco. ¿Estáis bien?
Sí, sí, todo está bien, todo está bien.
Que el tio diu que va anar a l'aniversari de la mare de la Lola Lolita. No puc estar més en contra.
És que això no, no és contacte zero, això ja és contacte un milió.
Tens més contacte. Bueno,
és contacte
així que
quan... total,
és a dir,
clar.
Jo això no ho faig ni amb els nòvios. Com ho fas amb un exnòvio? Està tothom absolutament grillat. Et diré que aquí el periodista ja se li llença per aconseguir el titular de manera clara.
Molt bé, molt bé.
Estàs solter, sí o no?
I tu podes dir que estàs soltero o entero?
A ver, entero estoy porque estoy de una pieza. Pero sí, sí, claro, que voy a decir.
Estás soltero, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Que no ha habido reconciliación?
No.
¿Como tal?
Me refiero que, pues, hay lo que sabéis. No hay uf, ninguna especulación.
Eso está ramán, ¿eh?
La situación es la que es y hay que llevarlo de la mejor forma posible.
¿Y si volviese lo conoceríamos? ¿Enteraríamos? ¿No nos lo vais a contar?
Hombre, seguro, seguro. Yo, y aunque no quisiéramos, yo creo que se va a enterar la gente y yo creo que por respeto también habré de contarlo, pero o sea, la sensación es la que es.
Hòstia, costat, eh?
Ell ha volgut desenvolupar la resposta quan podria haver contestat directament sí, solter, ja
sí,
està.
Sí, sí. El resum és que està solter i que si tornen ens ho diran, cosa que té bastant de sentit amb les declaracions que feia la Lola Lolita just quan ho van deixar, també els 40 principals, explicant com ella sabia que tenia un compromís amb l'audiència i que, per tant, havia de parlar i donar explicacions sobre la seva vida privada.
Es que al final, si muestro gran parte de mi vida, tendré que dar explicaciones de las cosas que pasan en ella. De hecho, es que yo, de gente que sigo, pues también me encantaría que fuesen tan directos como yo, o al menos que lo intentasen. Nos encanta el chisme y eso es así. Y si tienes una persona con la que convives diariamente a través de una pantalla y también te puede contar sus problemas de cuando está mal, cuando está bien, cuando tal, pues... se agradece porque hay como cierta unión, aunque no lo parezca light. Y bueno, hay veces que cuento menos de lo que puedo, otra vez me gustaría contar más, pero también me tengo que ser un poco, pues bueno, mantener cosas para lo privado y lo personal, pero hago y digo todo lo que puedo.
Molt a favor sempre de la Lola Lolita. Lola Lolita, que ojalà es canviï el nom i es faci dir Lola Moreno, que és el seu nom real.
Lola ja està aquí, ens costa molt de dir el seu nom.
És que Lola Lolita es traga llengües. Com es diu en català? Ara no em surt.
Una embarbussament.
Un embarbussament, perdoneu, família.
Passa res. Pot passar a tots. Puc anar a Publi?
Fes el que vulguis.
Tira la sintonia de la Publi. Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pandons.
Puc felicitar-los pel report que han publicat de Pontevedra, dels
home,
Premis
clar.
Feroz.
Home, clar.
Nois, m'heu arreglat el dia. Uns quants dies. És mirar les coses que feu junts i riure.
Toma, per la gent que no sàpiga de què estem parlant, podeu anar al nostre canal de YouTube, que no surti d'aquí, i veure el reportatge que vam fer buscant el Miguel Bernardo per tot Pontevedra.
Cinema.
I després també hi ha la catifa vermella, que el Marc Andreu va trigar 16 dies a penjar-ho, però ja està
disponible.
Hi havia molt contingut, eh?
Molt
contingut.
Molt dinant.
És molt contingut.
No ho has vist encara. Saps que ets el director del programa.
Mòbil aguantant-se amb el saler i mirant-vos.
Roger, voldràs que aquest dinar duri anys.
Duri anys, tant de bo. Escolta, ara anem a publicitat i tornarem per explicar un tema d'eufòria que s'ha estat comentant i que jo no sé pas si és veritat, eh? Ara ens ho expliques.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Passen 3 minuts de 3 quarts d'una del migdia. Marc Andreu, hem de parlar d'eufòria, perquè, no sé, jo aquestes últimes hores estic sentint a parlar de...
d'aquest format. Feia temps que no sentíem aquesta cançó, de fet, clar. I ja ve una mica de ganes, perquè de moment no s'estrenarà la nova edició, però sí que està confirmada que hi haurà una nova edició d'Eufòria.
Ah, però s'ha de deixar respirar, també.
Ah, és veritat.
Home, d'estar respirant.
Tu recordes
respirant?
Algun concursant de l'any passat?
Algun recordo.
Home, sí, la... l'Escorpió.
No és l'Escorpió, és de la primera edició.
No, és de la primera,
no passa res. Veus com necessites respirar, no, el format?
Però per mi és molt bo que se't barregin tots.
Ai, va guanyar la Mariona, oi, l'any passat?
Molt bona, la Mariona.
Hòstia, la Mariona llueix.
M'encanta.
De, com si hagués guanyat un Happy Day, llueix.
M'encanta,
la Mariona. És un àngel, la Mariona.
Bé, sí, i ara està fent el petit Trimshot.
Ah, sí, bé. I l'Alexia Pasqual està fent Maricel.
Ah, la vaig a veure d'aquí 15 dies, la vaig a veure.
Molt bé.
La tornada d'Eufòria encara no és notícia perquè no tenim una data confirmada, però sí que últimament a xarxes hem vist una...
Debullici!
Sí. s'està parlant molt. Si volem posar música d'atenció, sisplau, Mariví, perquè ara estic més còmode així per explicar-vos que...
Va tot bé, la preparació, hi ha problemes.
En principi va tot bé. Crec que estan parlant ja amb persones per veure si tenen disponibilitat cap a finals d'any o això, per fer el nou format. Ja veurem si es confirma o no. Però sí que aquests dies voltava la notícia que s'estava començant a negociar que el proper guanyador o guanyadora d'Eufòria representaria Andorra al Festival d'Eurovisió.
Ho van dir a RAC1 en exclusiva,
això
no?
Era... Bueno, això és d'ahir, aquesta notícia.
Sí, i que es veu que l'Estat estava en que una trobada entre directius, encara. Era com una gestió que s'estava començant a fer. Però, Roger, crec que
tu avui...
O sigui, que
és, avui... és només una opció, allò d'Andorra, que està sobre la taula.
El que es comenta per xarxes és això, sí.
És a dir, la notícia que s'ha publicat és que el guanyador d'Eufòria, pel que jo havia entès, representaria Andorra al Festival d'Eurovisió.
Però amb quina cançó?
Clar, això...
És una cançó que li escriurà el Covino una nit que tingui insomni. Una dada marató.
Aquest era el, diguéssim,
un format una mica similar al que es va fer a MOT i Televisió Espanyola, que els guanyadors d'Operació Triunfo doncs participaven i feien una cançó per a Eurovisió.
Vigilem que Operació Triunfo no torni a denunciar.
Ai, 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 no, sisplau.
Escolta'm una cosa. Llavors, jo m'he mogut.
Ai,
Eufòria... No, Eufòria és d'aquesta casa i he fet la pregunta de, escolta'm, clar, la cosa anirà per aquí, com ho expliquem i tot plegat. Llavors, m'han dit que no és veritat que el guanyador d'Eufòria representarà Andorra a Eurovisió.
Per tant, neguen la informació.
Sí, aquesta informació no és veritat. Sí que és veritat que hi havia aquests dies directius de TV3 Andorra, però bueno, Andorra pots anar a fer bones coses.
A Caldea, estava
en relaxant-se. Pots anar a veure en Piqué, que també té problemes
sí,
allà.
Sí, o pots anar a buscar a veure si faràs un foraster a Andorra, o jo pots anar a comprar, què sé.
Sí, que ja ho sabem.
El que tu vulguis.
Descartat.
Tabaco.
Quina llàstima, també, perquè...
Però és oficial.
És a dir, sí que és oficial.
Si 100% segur, això no serà així.
A mi és el que m'han dit, que no és veritat que la persona guanyadora d'Eufòria representi a Eurovisió Andorra. Per tant, no és veritat. No ho és.
Doncs quina llàstima, perquè si hagués passat això els altres anys, m'ho he intentat imaginar. Jo ahir a casa vaig llegir la notícia i vaig dir-me, a veure com hagués passat. Aquest any passat hauríem vist competir contra Zorra de Nebulosa, que tots la recordareu, a Lluís Sánchez.
Ai, 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 Maria, Maria.
Aquest és l'últim single que ha tret, Maria, Maria. No la recordaves, no, el Lluís? Va estar tot l'estiu sonant a Catalunya Ràdio i TV3.
Aviam una cosa.
Això no ho va cantar Eufòria, això no. És el que acaba de treure.
Clar.
És el seu nou single.
Que va fer tota una promoció amb uns continguts de xarxes on feia com aquesta storytelling, com aquest relat que era fals ja d'entrada, no? Que era com, la meva exnòvia, he quedat amb la meva nòvia perquè he descobert que m'està fent ghosting, tal, no sé què. Que era una mica trampós perquè era jugar amb la seva vida privada, que és una cosa que també van fer servir en el programa amb la relació amb la Misty, que després a mi em consta que un... o vivia més que l'altre. Que ella es creia més la relació i l'altre ho veia més com una bona estratègia, igual que ha fet aquests reels.
Ah.
És un rotllo molt diferent del molt. Que jo m'esperava, el de Lluís.
Què hauria passat el 2023 amb Blanca Paloma? Que hauria hagut
qui és Blanca Paloma?
La EAE, saps?
Aquesta va anar a Eurovisió amb Espanya.
Sí.
No es va menjar res, no?
En vam parlar aquí també el programa i hauria competit amb la Gym.
Primera ronda, comença aquest joc. Això és la guerra i no era la intenció.
Nois, perdoneu, però
o sigui,
ja per
impactar... ara estàs fent ciència-ficció.
Però m'encantaria que passés això.
Andorra mai arriba a la gala d'Eurovisió.
De fet, Andorra des del 2009 que no es presenta...
O sigui, no s'arriba ni a fer maletes.
Exacte,
bueno,
aquest és el problema.
Ells ho proven, llavors hi ha un...
Però, nois, per impactant seria que la Chanel i el seu Slomo haurien hagut d'enfrontar-se a Mariona Escoda.
Sé que no fas falta i és que ara ja no m'esperta.
Hauríem guanyat.
Creus que la tercera posició de Chanel perillava, oi?
Jo és que crec que realment l'espectador, l'eurofan, vol el contrari del que vol el fan d'Eufòria. És a dir, el que aprecia el fan d'Eufòria
és
exactament l'oposat del que gaudeix l'eurofan.
Doncs quina llàstima que aquesta notícia no sigui veritat, Roger, perquè m'hauria encantat veure... El representant d'Eufòria a Eurovisió. Vull dir que això també dona molt joc. I aquí el programa ens encantaria per poder-ne parlar.
Sí,
no
sí.
Ho sé.
La gent, em consta que la gent no està ben bé parlant d'això. La gent està parlant de la Isla de les Tentaciones aquests dies.
No acaba d'haver-hi ronron.
No acaba d'haver-hi un ronron. En canvi, amb això del Montoya i no sé què, que jo no ho miro, però no em para de sortir aquest vídeo, que fins i tot un compte de Twitter que es diu Pop Base o no sé què, ho ha compartit. I ja té com 100.000 m'agrades.
Hem de parlar de l'Illa de les Temptacions.
Va, doncs parlem de l'Illa de les Temptacions.
Et sona aquesta cançó, Roger?
No, clar que no. Aviam, puja.
Avui, viatge a Espanya. Ells estan amb això, ara.
Bueno, tothom està amb això, em sembla, al meu voltant. Tothom parla de l'Isla.
Edició, està sent una edició molt millor que les anteriors, eh?
Per tant, està fent bona audiència.
És que flopejava una mica últimament l'Isla.
Jo no ho he vist mai.
És un format que ja van per la 8a temporada. Imagineu com han explotat tots els recursos que tenien amb les parelles. Ahir es va fer un nou episodi que va tenir un 18,5% de share i quasi un 1,4 milions d'espectadors. Ara estan fent una doble sessió a la setmana perquè els hi tira moltíssim, no només pel share de programa de tele, sinó també pel tema de xarxes, que es viralitzen molts talls, com per exemple aquest a principi de temporada.
Eres un guarro. Eres un puto guarro.
Pero yo, ¿por qué?
¿Qué cojones haces subiéndote a una tía aquí arriba?
¿A los hombros?
¡Pero vamos a ver! ¿Tú ves normal un coño en tu nuca? ¡Hablando con Aida! ¡Te dije que no!
Pero que yo
y
no la...
Que no
la conocía.
Has hecho un puto
capo
esperando.
Ella ho dona tot. Arriba a notes molt agudes, ella, eh?
I a més, aquests talls...
Compte que perdrà la veu.
Es fan molt virals i, a més, després sempre tenen un ball a TikTok, que això fa molta gràcia. O sigui, jo aquests talls, jo no segueixo gens la Isla i tot i així ho conec, perquè a TikTok està tot ple de gent ballant. Tu ves normal un conyo en tu nuca?
Com la Lola Lolita, no?
Sí, i fa bastant.
És una temporada molt extrema i recordem que, per qui no sap quin és el format, són 5 parelles que viuen separades i conviuen amb solters per posar-se una mica a prova la seva relació. Llavors, aquest moment són tensos perquè les parelles com es criden perquè han vist imatges dels altres fent coses amb solters.
Caient a la temptació, clar que sí. És que fins i tot ha arribat a França i a altres països, eh? Això és molt fort, eh? Aquesta edició.
I també ens interessa molt aquí sempre el tema dels diners, que ens encanta, per saber una mica si realment està ben pagat o no, perquè moltes vegades veiem la tele que hi ha molta exposició, però potser aquests concursants no...
Quan cobren?
Aquí anem.
Aquesta doncs, pregunta.
Kiko Matamoros, el Nique Fuéramos, ha explicat que cobren els concursants cada membre de la parella 1.200 euros al mes, que és el que dura la gravació d'aquest format, i que els solters cobrarien una mica menys. O sigui, que estarien dins...
O sigui, poc. És molt poc, però saben que després faran bolos a discoteques...
Totalment.
Que faran... Mira, n'hi ha uns altres que estan confirmats, no?, per supervivientes, diria.
Sí, no, i que comences una trajectòria en el món de la tele, però també en el món de les xarxes, que després tens tot un camí a recórrer, que tot i així jo crec que haurien de cobrar més, eh?
Que pots...
Perquè sota d'aquesta excusa de no, perquè després t'estem regalant la carrera i tal, sí, però ells estan fent un format milionari.
Tots els realities, eh?
Sí, però sí,
es cobra molt
també
poc.
Totes les cafeteries paguen poc als treballadors i això no vol dir que els hagin de seguir paguen poc.
Ells aspiren a ser la nova Violeta, no?
Clar.
Que al final també és molt de cadena, això.
Ser Violeta ho aconsegueixen pocs, perquè la Violeta ha fet una cosa molt intel·ligent i molt complicada de fer, que és separar-se del personatge televisiu, que hi hagi gent que no sap d'on ve. A la gent de la Isla normalment tu recordes que aquesta és la Melissa, la gala, la nena de la Isla.
Potser demà hauríem de comentar algunes de les trames que ja estan havent aquests dies.
Ni que sigui el vídeo viral, eh? Jo mira que no... Jo soc una mica reàcia a tot això, eh? Però penso, hosti, això sí que també era una obra de museu, eh? Aquest vídeo. És heavy, eh?
És cine.
A mi m'ha impactat, eh?
Sí. Marc Andreu, gràcies, eh?
A vosaltres.
Vinga, va.
No ens
ara
portes
tornem.
Cap exclusiva
ara
de res, tornem. Eh?
Home, ara sí s'acaba de dir alguna cosa.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Un minut i arribem a la 1 del migdia. Com està la Chiara Ferragni?
Mira, perquè... m'agrada que em preguntis sobre aquest tema. Tenim a la Chiara Ferragni penjant a Instagram vídeos de la seva rutina de nit amb ASMR, com si res passés, totalment aliena. Mm-hmm. A Itàlia només comenta que el seu exmarit s'ha estat follant una tia durant 7 anys, parlant de l'exmarit en Fede d'estar allà San Remo fent proves de so per veure si va a Eurovisió. Ojo que no es trobin allà els d'Eufòria, els del Fede.
Hòstia, mare meva, quin sopar.
Mare
meva. Quin sopar fotran.
El pot li i després la Chiara, que està fent veure que no passa res, però en realitat el dia 10 de febrer ja ha anunciat el Fabrizio Corona, que és aquest paparazzi que ventila tots els seus secrets, que hi ha 9 episodis sobre
ell. Enganxats. Enganxats a la trama.
El dilluns.
Tornem demà a les 12, que vagi molt bé.